Les 10.
El suplement. Amb Roger Escapa.
De seguida, Jordi Puntí recorda Johan Cruyff a la Setmana Tràgica. Ion Sindreu i Toni Rodon ens esperen a Londres avui, que és notícia, notícia d'última hora. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Olot, a la Garrotxa, aquesta matinada. Gemma Bonet.
Sí, ho acabem de saber. Cap a les 2 de la matinada s'ha rebut un avís que informava de la presència d'una persona ferida estesa a terra. Els Mossos d'Esquadra, la policia local d'Olot i també el sistema d'emergències mèdiques s'han desplaçat fins al lloc dels fets i finalment ja han confirmat la mort d'aquest home, que encara no està identificat i que presentava signes evidents de violència. El cas ara està sota secret d'actuacions. I avui han entrat en vigor les mesures del govern espanyol per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Des d'aquesta mitjanit, l'IVA de la llum, del gas i també de la benzina ja no és del 21%, sinó que és del 10%. Això es nota a les gasolineres, amb rebaixes de benzina i de dièsel que ronden els 20 cèntims. I la guerra de l'Iran i les seves derivades a tot l'Orient Mitjà escalen cada dia una mica més. Avui, al nord d'Israel, a menys d'un quilòmetre de la frontera amb el Líban, una persona ha mort per l'impacte d'un projectil que ha incendiat el seu cotxe i també un altre vehicle. Aquesta és la primera víctima de la milícia proiraniana de Hezbollah des de l'inici de la guerra. I també a primera hora s'han tornat a sentir sirenes antiaèries i explosions a Jerusalem, que aquesta setmana ha deixat de ser intocable pels míssils de l'Iran. Aquesta matinada, Teheran, d'altra banda, ha llançat l'atac més destructiu des de l'inici de la guerra contra Israel. Benjamin Netanyahu ja ha promès que respondrà amb duresa a aquests atacs. Pel que fa a la resta de països de la regió, aquesta nit una base nord-americana a Bagdad ha rebut també diversos atacs nocturns. Encara de la plana internacional, més de 60 persones, 60, han mort en un atac contra un hospital al Darfur, a l'oest del Sudan. Entre les víctimes hi ha 13 criatures, segons ha denunciat el director general de l'Organització Mundial de la Salut, que no ha especificat qui hi ha al darrere d'aquest atac. I a França estan en marxa a aquesta hora ja la segona volta de les eleccions municipals. Unes eleccions marcades per les dificultats de l'esquerra per pactar i per la pujada de l'extrema dreta. A la Catalunya Nord, els ultres, que ja van guanyar a la primera volta a Perpinyà, aspiren ara a la victòria en 4 municipis més. I la Comissió Europea adverteix als països membres que no finançarà la construcció de noves dessalinitzadores si abans no es redueix la demanda d'aigua. Unes dessalinitzadores que s'instal·len sistemes per reutilitzar-la i es millora també l'eficiència de les xarxes d'aigua. I aquesta setmana la Generalitat ha formalitzat justament una petició de fons europeus per 3 noves dessalinitzadores projectades. Acabem amb els esports. El Barça busca avui, aquest migdia contra el Rayo, a les 2 al Camp Nou, una victòria que situï amb 7 punts més que el Madrid a la Lliga. I també avui el Barça juga la final de la Copa de Futbol Sala contra el Jaén i el Calafell, la primera final de Copa d'Hoquei Patins de la seva història contra el Liceu.
I no hi ha flor del taronger sense la fred del febrer. Cada dia és un retrobament per mi i per tu. Sense crims i sense herois no fa falta més combois. Només un petit racó de pau per cadascú.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 4 minuts de les 10.
You don't have the cards right now. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country. You're not winning. You're not winning this.
No egos, because the egos kills every success.
El día de mañana pudiendo ganar una Champions como entrenador, pero también me veo con un Grammy en los próximos años más cercano que la Champions de entrenador, ¿no?
La semana trágica.
Y tú lo sabes y vele.
A Londres hi tenim el Ion Sindreu, que és editor d'Economia Global a Reuters Breaking News. Hola, Ion, què tal, com estàs?
Hola, com anem?
I també el Toni Rodon, que és doctor europeu en ciències polítiques i investigador a la London School of Economics. Toni, què tal, com estàs?
Bon dia i bona hora, què tal?
T'has confós de Rodon, eh? Ja estaves pensant en el Rodon aquell de l'altre dia.
Aquell aficionat del Barça. És que, clar, van ser moltes hores des del Camp Nou i clar, vam saludar tants aficionats que algun s'havia de dir Rodon, que no deu ser un cognom tan extraordinari, Toni, eh?
Me n'he trobat algun, sí.
Home, mira, la Rosa Rodon la tenim aquí de col·laboradora també i no sou pas família.
No som família, no. No, jo no vaig a tants restaurants com ella, no només per això. No, i algun alumne m'he trobat alguna vegada, sí, sí. L'única gran diferència és que molta gent ho escriu amb accent i jo no. Aquesta és la gran divisió.
Un cognom bastant habitual també a Catalunya és Puntí. Jordi Puntí, bon dia, bona hora.
Bon dia, bon dia. Escolta, veig que amb ells, quan els presentes, dius tota la tirallonga de coses que han fet.
Sí.
A mi simplement pots dir-me escriptor i cruifista, i amb això ja ho tindríem.
Doncs ja ho tenim fet. Escriptor i cruifista, avui que recordem Cruyff perquè aquest dimarts farà 10 anys ja de la seva mort.
Acceptar que pierdo no puedo nunca. Quiere decir, si pierdes 2-0, hay que forzar la máquina para intentar ganar. Y muchas veces este conlleva que el contrario, que es listo, o tú no estás muy fino, por cualquier razón que sea, que te puede meter más. Pero yo creo que este de meter más es una cosa sin importancia, aunque entiendo perfecto que duele, sobre todo para la gente que son de Barcelona.
És sentir aquestes declaracions que són de l'any 1998 d'una entrevista a TV3, Puntí, i pensar realment amb el Barça de Flick, eh?
Sí, i tant. Primer, recordar la seva veu, que ens va portar a desxifrar-lo, perquè molt sovint deia coses molt intel·ligents, molt lògiques, molt ben pensades, però les havíem de desxifrar perquè quan les deia en castellà, doncs a vegades no s'acabava d'entendre. Però, en canvi, va definir absolutament la manera de veure el futbol del Barça dels últims 35-40 anys, que és, com dir, la tercera part de la seva existència ja, no?
I després aquest llenguatge que es va inventar i que també va provocar que aquest carisma i aquest magnetisme que desprenia doncs el fes encara més gran amb totes aquestes enumeracions, gallina de piel.
La gallina de piel.
Després, en un momento dado.
Como he dicho ya muchas veces.
En un momento dado.
En un momento dado.
Dinero en el campo.
Dinero para un club de fútbol, cualquier instituto deportivo, no tiene que estar en un banco, tiene que estar en un campo.
O l'entorn.
Es un entorno que influye.
Sí,
Te'n deixes un, eh? Te'n deixes un, escapa.
I algun més d'un, digues quin i on.
Recordeu quan va dir, Cruyff va dir, diu, en el país de los ciegos el tuerto es rey, pero sigue siendo tuerto. Mm. Això és... O sigui, va rematar el debat del relativisme contra l'universalisme en una frase.
Sí, bueno, o un palomo no hace verano.
Un palomo no hace verano, efectivament. Aquesta era molt
aquesta
sensacional.
Era una altra. Però és una mica cruel que el recordem per això. O sigui, diguem, aquesta era la part divertida, evidentment, que jo crec que hi va influir molt el fet que hi hagués un programa de televisió que l'imitava, amb un imitador que ho feia molt bé.
L'Alfons Arús, no? Efectivament.
Amb el de l'Alfons Arús. Però, evidentment, ara, als 10 anys, el que hem de recordar és, sobretot, això, la idea que aquell home ens va donar una manera d'entendre el futbol, de viure-la, de disfrutar-la, i que avui dia ho continuem fent, com tu deies. Veiem com juga el Barça de Flick i li perdonem els defectes perquè sabem que al darrere hi ha una manera de... Hi ha una... Bueno, és el dubte... A veure com ho veieu vosaltres. És el dubte de si és el cruifisme... és una religió o és una filosofia, no? Que són dues coses diferents. La religió et demana una fe i una adscripció absoluta, i ell mateix, d'alguna manera, era un profeta, perquè el primer documental que es va fer l'any 74 sobre en Cruyff es deia El profeta del gol, fet des d'Holanda, no? O, en canvi, avui dia ho hem d'entendre com una filosofia del joc, però també de la vida, no? De sortiu i disfruteu, que deia ell. No?
I que va ser capaç de transformar aquesta personalitat tan profunda que tenia en aquesta identitat col·lectiva del qual el Barça en continua fent bandera, i no només això, sinó que ara que fa tants dies que anem dient que el món és tan global, que les grans capitals mundials s'assemblen totes les unes a les altres per culpa de la gentrificació, el tio va aconseguir ser original per sempre més, no? I va ser fidel també a aquest estil i el Barça continua vivint d'aquell estil i no comprem una idea de joc diferent a allò que ell va marcar en el seu moment, Jordi.
Sí, perquè va fer moltes coses bones, però una de probablement la més important és que va definir que aquesta manera de jugar que ens representava se seguia des de les categories inferiors. I, per tant, ara estem veient tots aquests vídeos del Bernal, el Cubarsí, el Lamine, quan juguen, quan tenien 12 anys i ja jugaven, però és que és això. O sigui, és que són... clar, i aquí és on entra el concepte una mica de religió, en el sentit de dir, bueno, ens adscrivim, agafem una manera d'entendre la vida, o de filosofia, és igual, i la perpetuem i la continuem. I, per tant, aquests nanos, quan arriben i juguen amb 18 anys al primer equip, resulta que fa molts anys que tenen el sistema de joc entès. Fixa't si és important que l'etern rival, l'altre dia que en parlàvem quan estàvem al camp del Barça, de l'antimadridisme, l'etern rival no ha sigut capaç de trobar un sistema semblant. No, ni tan sols ha volgut copiar-lo, cosa que seria bastant lògica, perquè dius, és un sistema perfecte, que funciona, sobretot... Hi ha una frase que deia el Cruyff, que deia, m'estimo més jugar bé que guanyar, perquè normalment jugant bé acabes guanyant. Si només busques guanyar i no guanyes, et queda cara de tonto, no? I era una mica era aquesta la idea de fons. I ja et dic, i veig que sí que hi ha deixebles que ho han anat continuant, claríssimament Guardiola o Arteta ara a l'Arsenal, no? Que han entès que això no és només una cosa del Barça, sinó que és una cosa de joc, d'entendre com es juga i com es disfruta amb el joc, no?
Sentim-lo amb ell, va, recordem-lo.
No se tiene que buscar siempre, y esa es una de las cosas que me molesta bastante, los fallos en los nuevos o no los tan buenos. No, lo que tiene que sacar los castañas del fuego son los buenos. Este tiene que ir delante, los mayores tienen que marcar ritmo y mayores tienen que marcar la ilusión.
Els joves i els grans, o els veterans. Jordi, és evident que és una paradat. Cruyff és una llegenda que ha marcat molt més la teva generació que la nostra, però que el seu llegat continua viu i sabem qui és, i els que venen pel darrere també han de conèixer el mite d'alguna manera, no, Jordi?
Sí, de fet jo crec que sense saber-ho ja el coneixen, perquè veient com juguen i entenent que aquesta manera de jugar ens proporciona el plaer normalment o habitualment el plaer de la victòria i sobretot de veure un joc vistós, lògic, que deixa espai a la imaginació i a la improvisació, però que alhora demana un rigor, no? Tot això, ja, encara que no sàpiguen com era Cruyff i com jugava Cruyff, com ell veia el seu joc, encara que tot això ja no ho hagin vist, ho veuen a través del cruifisme, ho veuen a través de la continuïtat. Bueno, està bé que hi hagi vídeos i que hi hagi això, no?, imatges, i que es recordi la figura, perquè d'alguna manera doncs, ens permet ancorar-nos en aquesta... en això, en aquesta manera de jugar, no?
I amb aquesta història del, amb aquesta història del pas del temps hi ha un altre element que jo de tant en tant hi penso, que és dir, ostres, Messi és el Cruyff de la generació dels meus pares, però pel meu fill la mínima mal serà el meu Messi, potser, saps? Per un sí. Tema de com Pelé ho va ser per la generació dels avis.
Sí, exactament. O sigui, normalment, fa anys es deia sempre els quatre grans jugadors de la història del futbol. Di Stefano, Pelé, Cruyff, Maradona, i ara, evidentment, hi hem d'afegir Messi. Però, clar, de tots cinc, l'únic que ha transcendit més enllà és Cruyff. Mm. Vull dir que la seva manera de jugar, d'entendre el futbol quan era jugador, amb Holanda, amb l'Ajax i després amb el Barça, avui dia la veiem no com a jugador, sinó la veiem com a entrenador, i això jo crec que és molt únic, no? Mm.
Jon, Toni, voleu afegir alguna cosa sobre el Johan?
Sí, sí, aquí hi ha un tema concret que a mi em sembla fascinant, que és que més enllà del que comentava ara el Puntí de la religió / filosofia del cruifisme, a mi una de les coses que sempre m'ha interessat és la relació que té això amb l'èxit, no? Perquè ara imaginem-nos un món paral·lel en el qual Cruyff no hagués guanyat mai res, ni com a jugador ni com a entrenador. Potser ho recordaríem, com de fet es recorda la seva participació en la Copa del Món del 1974, quan Holanda va arribar a la final, als Països Baixos, i no va guanyar contra Alemanya. Però també és veritat que una filosofia o una religió diferent de jugar, d'aquest futbol total que es va inventar i que després es va acabar de perfilar i de millorar, ha acabat passant també a la història perquè va lligada a èxits, no? És a dir, és sobretot, entenc jo, quan tens les dues coses, òbviament no vol dir que ho hagis de guanyar tot, però sobretot quan tens les dues coses, que permet crear aquest mite que perviu al llarg de les generacions.
Jon?
No, a mi això que deia el Puntí, realment crec que ja ho he dit en aquesta secció algun altre cop, però per mi el que és sociològicament fascinant, o potser institucionalment fascinant, oi, és que realment és cert que quan el Barça es desvia d'aquest, no?, del manual d'instruccions cruifista, d'intentar guanyar sense jugar bé, fracassa. I això és una mica, i és una mica el nostre trauma, però també és el trauma del Real Madrid, en el sentit de que, diguem, ells guanyen sense jugar bé, i això és un trauma, no?, que jo crec que en el barcelonisme ens costa molt de pair, perquè és, ara mateix, per exemple, no?, estem pensant que Arbeloa guanyarà la setzena, pràcticament segur, no? Perquè sabem que no hi ha cap correlació. No hi ha cap correlació, no? I en canvi, jo en canvi, però és cert que ells també tenen aquest trauma invers, no?, de que ells van guanyant però no generen, diguem, un canvi substancial en la visió de l'esport, no? I no tenen, a més, aquest tipus de característiques especials, no?, de jugar amb el planter, de jugar de manera definida, i crec que cada un ens causa un trauma versus l'altre, no?, que ens du una mica a tenir, doncs, això que se'n diu, no?, a la guerra, el PTSD, no?, això com aquest trastorn psicològic, no?, de veure com l'altre fa coses que a tu et costen de processar.
Per tant, sí, digues, Toni.
De fet, si em permets, aniria una mica més enllà, i estic completament d'acord amb el que dieu, i aniria una mica més enllà. Com que no tenen això, ho van haver d'agafar a través de la selecció espanyola, amb el Del Bosque, quan guanyen el Mundial. En el fons, aquell Mundial és el guanya a Espanya amb el cruifisme. Ells li canvien el nom, li posen tiki-taka, però és el mateix, perquè els jugadors que estan allà vertebrant l'equip i li estan donant la profunditat per poder guanyar són els jugadors del Barça que han crescut amb aquest estil de joc. Després, això ha acabat provocant una cosa que per mi és molt clara, que és que el cruifisme i la manera d'entendre el futbol va demanar una forma d'explicar-lo. I, per tant, hi ha tota una generació d'escriptors i de periodistes que s'han hagut d'esforçar per explicar el futbol d'una altra manera, fins i tot per posar-hi imaginació, per trobar adjectius, per fer-la més literària, no? Mentre que el Madrid això no ho ha necessitat, perquè simplement el que fan és l'èpica. Necessiten un relat èpic que es pot repetir sempre el mateix, que té unes fórmules fixes i que els hi funciona. Però no hi ha la tradició al darrere, no? És simplement reproduir uns esquemes que ja els coneixem, i per mi aquesta és una de les grans diferències, també.
Avui amb el Jordi Puntí hem volgut tenir un record també pel Johan Cruyff. En parlarem molt més aquesta setmana a Catalunya Ràdio, segur que el Tot Costa també prepara algun especial, i estarem ben pendents també a l'antena de la Ràdio Nacional de Catalunya. Va, per tancar...
Escolta, puc afegir una cosa?
No.
No? No. Molt breu?
Molt breu, va, endavant.
Llegeixo el Mundo Deportivo i jo, a veure, jo estic molt a favor de la victòria de Joan Laporta, però Joan Laporta es veu que ha comparat Frenkie de Jong amb Johan,
És veritat, ho ha dit aquestes últimes hores. Diu que Frenkie de Jong els recorda Johan Cruyff. És el signe d'identitat actual del Barça.
Conseqüències de la Luz de Garza, encara.
Bueno, no, repeteixin les eleccions.
Bé, a veure, hi ha una cosa que tenen en comú, que és la nacionalitat neerlandesa.
Sí.
Vull dir que...
Bueno, hi ha una manera de tocar la pilota, També, sí. Això jo li accepto. No, evidentment, no té ni la influència ni la transcendència, però la manera de tocar la pilota, de portar-la als peus, quan fa l'eslàlom aquell, això hi és. Si no, l'alternativa és que potser el que vol és vendre'l, i aleshores ens l'ha d'inflar.
No em facis somiar.
A veure, va, per tots tres, dades de l'Institut Nacional d'Estadística, què diríeu que hi ha? Més cindreus, més puntís o més rodons?
Menys cindreus, segur.
Menys cindreus, segur, efectivament.
105... I gairebé tots som família.
105... Per tant... 158 a tot l'estat. A tot l'estat, 158 cindreus. Entre puntí i rodon, qui dieu que guanya?
Jo diria que guanya rodon,
Sí?
Què diries tu, Toni?
Jo en conec 3 o 4, com a mínim, de rodons.
Sí, sí. No ho sé, tu. A veure, jo pensava...
Hi ha més que... rodons, hi ha més rodons. 1.019 rodons a tot l'estat per 758 puntis.
Déu-n'hi-do, espero que no siguin com jo, que serien insuportables.
De rodons n'hi ha poquíssims. A Sevilla, Alacant, Madrid i Balears, tota la resta, tant de cindreus com de puntís com de rodons, són pràcticament tots a Catalunya.
Molt bé.
Bé, doncs ja us en podeu anar a dormir amb una cosa més sabuda avui. Jordi Puntí, una abraçada ben forta. Avui
Vinga,
a les dues, aquest Barça-Rayo que seguim a la TDT. Una abraçada pel Jordi Puntí. Passen 5 minuts d'un quart d'onze del matí. La setmana tràgica amb el Lion Cindreu i el Toni Rodon. Avui ens fixem en una derivada també d'aquesta guerra a l'Iran, que ha destapat una altra guerra, no tan evident i més soterrada. És la guerra de Donald Trump pel control de la intel·ligència artificial i per crear armes 100% autònomes. Una escalada bèl·lica també en el món tecnològic, i és que Anthropic, una de les principals empreses emergents del sector, ha estat la primera a plantar cara al Pentàgon ara fa unes setmanes. Es nega a eliminar els sistemes de seguretat que prohibeixen l'ús bèl·lic de la tecnologia, i la guanyadora del veto Anthropic ha estat OpenAI. I per això avui ens preguntem si la intel·ligència artificial s'ha de poder fer servir com a arma de guerra. Quins són els límits en l'ús militar de la intel·ligència artificial? D'entrada, una doble lectura: per Anthropic preval l'ètica i per Donald Trump s'hi val una mica tot, eh, Toni?
Bé, sí, sí i no. Depèn. Depèn de com ens ho mirem, perquè aquí hi ha molta narrativa pública i després hi ha allò que a vegades en diem la política real. Efectivament, com deies, Donald Trump ja va fa uns dies donar l'ordre que les agències federals no utilitzin la intel·ligència artificial d'Anthropic. Ja portaven unes certes setmanes i fins i tot mesos negociant doncs com havia de ser aquesta integració, i essencialment el que demanava el govern americà és que Anthropic, no?, permetés l'ús de la tecnologia, sobretot pel tema del llançament de míssils, fer volar drons militars autònoms i aplicar el que se'n diu la vigilància massiva, no? Per exemple, doncs que hi hagi drons que, en lloc que estiguin comandats per una persona darrere d'una màquina, aquest dron automàticament detecti la cara d'algú, o que vagi vestit d'alguna manera, o que tingui algun pin que detecti que sigui, jo què sé, rus o el que sigui, i aleshores decideixi atacar com a mínim vagi més ràpid per fer el processament. I, per tant, t'estalvis, en certa manera, la intervenció humana en algun dels processos, o tota, de fet. Això ha derivat, no?, que, com bé deies, tots els contractes públics s'han cancel·lat amb Anthropic, i, de fet, doncs, s'ha declarat que la companyia és un risc per la cadena de subministrament, com en el seu dia, recordareu, com vam parlar la setmana tràgica, va passar amb Huawei. Aquí, però, una de les qüestions interessants, al meu entendre, és que s'ha volgut vendre com una disjuntiva entre l'ètica i l'ús militar de la intel·ligència artificial. Això té molts matisos, perquè Anthropic ja estava utilitzant contractes o acords amb el Departament de Defensa dels Estats Units per altres coses. Per tant, diguéssim, l'ètica s'ha de posar en perspectiva. El que la companyia argumenta és que els models de llenguatge gran, que són els models que fan servir a la intel·ligència artificial, encara no són estables per treballar sense la intervenció dels humans. Això pot tenir una vessant ètica, però també pot tenir una vessant de risc, perquè, com s'ha filtrat des d'Anthropic, des de múltiples fonts, podria passar, per exemple, imagineu-vos ara això que deia abans, que un dron automàticament decideixi matar algú, i que després se sàpiga que això és un error, i, per tant, això seria una crisi reputacional per Anthropic, no? Mm-hmm. Per tant, no només hi ha una qüestió potser ètica, sinó que també darrere hi ha un tema de que aquest xoc doncs els pot anar malament. Això primer. I segon, perquè, com ja va explicar en Jon Cindreu fa un parell de setmanes, Anthropic té un llenguatge de codi, un sistema que es diu Claude, i ha inventat una derivada que es diu Claude Cowork, que bàsicament és una mena d'aplicació que es basa en el que se'n diu la intel·ligència artificial d'agència. Que no sé si ho has provat, escapa, mai, Però per resumir molt, normalment, si tu fas servir intel·ligència artificial, què fas? Doncs entres a ChatGPT, trobes com una mena de chat, no? I li escrius, jo què sé, escriu-me l'editorial dels matins perquè em fa mandra de fer-la, no? Llavors et fa una editorial en base a alguns inputs. En aquest cas, la derivada d'Antròpic amb aquesta nova IA d'agència, o composta que es diu, el que permet és fer doncs temes molt més complexes, com per exemple generar softwares des de zero. I Antròpic d'alguna manera ha decidit apostar també per aquí, i com hem vist en les últimes setmanes, el mercat de moment l'està premiant. Per posar-vos un exemple, ja callo, de com això està revolucionant el mercat, la setmana passada vaig decidir fer un... No sé si has jugat mai al Pac-Man, tu.
Jo sóc poc del Pac-Man, però evidentment sé què és.
Saps què és, eh? Doncs li vaig dir, escolta, genera'm un Pac-Man, un menjaclosques, que es diu en català, amb la cara de Roger Escapa, en lloc del ninotet groc, i 15 minuts el tenia fet. Després te'l passo i el posaré a Twitter perquè tothom el vegi.
Poca feina has tingut aquesta setmana, veig, Toni?
No, home, però no, aquesta és una mica la gràcia. Que
sí,
que
te l'ha fet Cloud, no?
Vull dir clar, que... mentrestant t'estava escoltant, mm-hmm. i Cloud m'anava fent el ninotet groc amb la cara de Roger Escapa, i amb dos altres ninotets que t'intenten perseguir menjar.
Què es menjava, el Pac-Man? Què havia de cruspir-se?
Micròfons.
Tu li vas demanar que es cruspís micròfon. Mira, és aquest, no? Aquesta és la banda sonora del Pac-Man.
Correcte.
Però i l'original, què es menjava?
Ostres, això no ho recordo,
puntets,
unes boletes, no?
Eren jo com puntets, que jugaves. Sí, unes boletes.
Unes boletes.
Sí, sí, unes boletes, no?
Endavant.
I hi havia una cosa que et menjaves que llavors tu podies menjar-te els fantasmes, no?
Correcte, és veritat.
Sí, que sí. Sí, home, sí, hi havia una cosa que et menjaves i llavors tu et tornaves al dolent i podies menjar-te els fantasmes.
Molt bé.
Ah, mira, puc intentar programar i ja t'ho passo, Escapa.
Llavors, què et menjaries, Escapa?
Sí, ja et donaré algunes idees després per menjar-te els fantasmes, Toni.
Et menges la onada de l'EGM. És una de l'EGM i llavors et pots menjar tu en els tertulians.
Molt bé. Ja ho pensaré jo solet, si us sembla bé. Endavant, Ion.
No, a veure, poca broma amb això que diu el Rodon i amb això que es dedica a fer el Rodon, perquè Antròpic realment és el, jo diria, en els ulls del mercat, el gran guanyador de la cursa de la intel·ligència artificial, en el sentit de que heu de pensar que OpenAI, i que recordem, té una associació amb Microsoft, i Gemini, que és ve del DeepMind de Google, no? d'Alphabet, són aplicacions, són llenguatges d'intel·ligència artificial que han de tenir una aplicació més general, perquè les empreses sota les quals estan, per exemple, doncs això, no tenen necessitat d'aplicar-ho doncs, a softwares de processament de text, a e-mails, el que tu vulguis. En canvi, Antròpic té la capacitat, com a empresa separada de tot això, de tenir un focus més concret, no? I en aquest cas, per exemple, el seu focus principal és en el de la gent que pica codi, no? És a dir, la capacitat de programar sense saber programar, pràcticament. I això és una aplicació, diguem, molt més natural, per aquests grans llenguatges. Per tant, és la gran guanyadora en el mercat. Ara bé, aquí, doncs, s'ha trobat amb aquest problema. I una derivada interessant és el tema legal, perquè aquí el secretari de Defensa americà, Pete Hegseth, ell ha utilitzat una llei dissenyada originalment per combatre riscos, no?, d'adversaris estrangers que venen per la cadena de subministrament per acusar Antròpic de ser un risc per a aquesta cadena de subministrament militar. I, de fet, ells, el govern dels Estats Units, en aquest cas judicial que s'ha obert, ells estan acusant Antròpic de que durant la guerra la companyia podria doncs manipular aquestes eines, no? I, per tant, fer que, per exemple, el Cloud deixés de funcionar o funcionés d'una manera diferent o li tanquessin l'accés, no? I, per tant, tinguessin aquesta influència en les operacions militars, cosa que l'empresa ha negat absolutament, no? Però, en tot cas, jo el que crec que és interessant és que hi ha la relació entre el Pentàgon i la indústria tecnològica, si agafem la perspectiva històrica, sembla que entra en una fase diferent, perquè si nosaltres recordem com acostumava a funcionar, doncs, per exemple, no, amb Northrop Grumman, amb Lockheed Martin, no, amb Raytheon, amb Boeing, aquestes empreses normalment tenen una relació molt més propera amb el Pentàgon i el govern dels Estats Units es veuen com a subcontractistes, no?, funcionalment, d'aquest poder estatal. I això és així, doncs, perquè, per exemple, durant la Guerra Freda, tot aquest complex, no?, que se'n diu, normalment als Estats Units se'n diu el complex industrial militar dels Estats Units, doncs té una relació estreta i, de fet, la gent circula, no?, entre els dos àmbits de manera més o menys lliure. En canvi, aquestes noves empreses que entren en l'esfera del Pentàgon, que són principalment les empreses tecnològiques, aquí veiem empreses amb poder propi, criteri propi i una posició de lideratge en el mercat de les accions. Per tant, independentment, no, de quina acabi sent una mica l'alineació de cada un d'aquestes empreses, perquè, com tu deies, OpenAI, no, sembla molt més propera a seguir el que vulgui el Pentàgon, Dario Amodei d'Anthropic menys, i després tenim, evidentment, l'empresa de Silicon Valley, que des del seu inici s'alinea molt amb les necessitats militars dels Estats Units, que és Palantir, que ara sembla que, a més, guanyarà, no, d'aquesta lluita entre Anthropic i el govern. Però, independentment de tot això, cal recordar que és un perfil molt diferent, el del líder d'empresa tecnològica, que té el seu propi mercat, en molts sentits, és un mercat, diguem, a empreses del sector civil, però fins i tot a consumidors del sector civil, que tenen, per exemple, no, una necessitat de tenir una imatge concreta. És molt diferent això que ser Lockheed Martin. Per tant, aquí, en el Pentàgon, se li obre un front que segurament fins ara, doncs, no havien de considerar.
Escolta, Antoni, a l'hora de l'operació Nicolás Maduro, van fer servir aquesta empresa en la captura o en alguns dels procediments?
Ostres, això no ho sé, però diuen que sí que es va fer servir diferents elements d'intel·ligència artificial. De fet, el meu entendre, i ja no sé, evidentment, això és informació classificada, que vés a saber què surt en els propers anys, però en operacions militars s'ha fet servir com a eina de moment complementària i no final. És a dir, que de moment encara hi ha una persona, que això no vol dir que tingui bones intencions, òbviament, però encara hi ha una persona que decideix apretar el botó o no. El que està intentant el Pentàgon i el Ministeri de Defensa dels Estats Units, com també d'altres, no ens enganyem, és intentar, sobretot, començar per aquestes operacions, i sap greu dir-ho així, perquè en el fons hi ha vides humanes, més de baixa escala, no? Allò que deia abans. Drons, identificar, doncs, potencials llocs on podria estar amagat, la persona que vols, no?, en base a diferents dades que li poses en el model, etc. Aquí el perill, no?, és que, òbviament, aquests models, com hem explicat en aquesta secció moltes vegades, malgrat que estiguin millorant molt, encara cometen molts errors i, per tant, si ho passem a la vida humana, això pot ser bastant catastròfic.
Joan, per anar tancant.
Què vols que digui?
No, si volies afegir alguna cosa més, si no tanquem ja definitivament.
No, podem ho podem deixar aquí, jo crec. A veure, és interessant perquè les especulacions que podem fer sobre això són infinites, al final, estem en l'inici de saber com funcionarà tot això. I no només és un tema militar, això que deia el Rodon abans, clar, on és la responsabilitat legal, no? Si una intel·ligència artificial d'aquestes decideix, no, prendre una certa acció en un camp de batalla. Penseu, per exemple, en les empreses que estan cada vegada més avançant en el tema dels cotxes que es condueixen sols, aquí també hi ha un camp de mines legal que vés a saber on acabem, perquè determinar la responsabilitat serà cada vegada més difícil, si un cotxe de Tesla o de Waymo, que també és Google, doncs acaba fent determinades coses. Bé, aquí, no, la és a dir, el tema de la responsabilitat legal serà també un altre dels grans fronts que ens venen a sobre.
Sí, i no només això, escapa molt, molt breument, perdona, que segurament com a bon periodista has sentit que aquestes setmanes hi ha hagut una mica de polèmica a les xarxes respecte a pàgines web, subvencions, etc, etc, no?
El menjòmetre, això que deia, que això... Correcte, que sortia pel Twitter.
Sí? Tot això està creat amb aquesta eina que comentàvem abans. I actualment, òbviament, has de saber una miqueta de codi, tampoc molt, però podem trobar-nos que si l'administració pública, que sempre a vegades una miqueta lenta en aquestes qüestions, com és natural, perquè hi ha uns xecs i a vegades ha de seguir uns procediments que són necessaris, però que se la mengi, diguéssim, algunes realitats, perquè les webs, diguéssim, diguéssim, hi ha moltes dades obertes, hi ha molta informació que a vegades no està estructurada i que, per tant, a través d'un clic o a través d'algunes instruccions que són molt poquetes, vull dir, mitja pàgina de Word, pots crear una aplicació avui en dia, bé, de Word no fan servir aquesta gent, però ja m'enteneu, doncs que això provoqui una narrativa, no?, doncs, molt abonada a terrenys populistes i a partits, doncs, que simplement el que volen fer és anar a la contra.
Són el Toni Redon
i el...
A mi, home...
Intentem no parlar tots a la vegada al damunt.
Sí, jo el que estic a favor és sempre de les dades obertes, evidentment, i de l'estructura de dir de que quedi clar doncs, qui té què i etc. El que no m'agrada tant són els discursos que no tenen res a veure amb les dades obertes, òbviament.
Gràcies a tots dos. Una abraçada per l'Ion Cindreu i el Toni Rodon. Ho deixem aquí perquè de seguida al suplement conversem amb Lilian Thuram. Us en recordeu d'ell?
El Barça, oi?
Sí, ara sí, que havíem tingut un petit...
Pregunta-li, eh?
Problema tècnic. El què? Dius que li he de preguntar?
No, que dic que el seu fill sona pel Barça, oi?
Li preguntarem.
Sí, pregunta-li.
El que no tinc tan clar és que ens respongui. Sí, és que tingui ganes de respondre'n sobre aquesta qüestió. De seguida, Lilian Thuram, el suplement. Una abraçada per tots dos. Cuideu-vos. Fins ara.
Que vagi bé.
Vagi bé.
El suplement, amb Roger Escapa.
Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 25 i 26 d'abril una gala d'estrelles de l'American Ballet.
Estrelles de la prestigiosa companyia nord-americana s'uneixen en un mateix escenari per celebrar l'excel·lència, la tècnica i la màgia de la dansa.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 43a temporada BBVA de dansa de la FAC.
Entrades a la faccultural.cat.
Aquest any, el parc d'atraccions Tibidabo celebra el 125è aniversari amb una temporada plena de màgia. Descobreix les noves lletres Barcelona, viu colors, la nova pel·lícula en quatre dimensions de les mascotes i emociona't amb els espectacles i les 35 atraccions. Entrades a tibidabo.cat. BSM, Ajuntament de Barcelona.
Pors. Tots en tenim alguna.
Te van estiu, no?
Les pors ens paralitzen.
Casa't amb mi!
Ens fan dubtar, desconfiar.
Qui d'aquí ha perdut alguna cosa?
Què insinues?
Ens fan callar quan voldríem cridar.
Tots tenim els nostres secrets.
Les pors no ens deixen ser qui som, qui volem ser. Però quan ens enfrontem...
Tu seràs la tempesta.
Ens fan créixer.
Jo mai mai. Nova temporada disponible a la plataforma 3Cat.
Me'n vaig. El viatge en la literatura. Al MUT 2026 parlarem del viatge a través d'obres literàries. Viatges plaents, involuntaris, forçosos, els que ens transformen i els que ens fan mal. Festival de Literatura MUT, del 19 al 21 de març a Olot i del 26 al 28 de març a Girona. Més informació a festivalmut.cat.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Al Neolític es va iniciar la domesticació de les quatre principals espècies ramaderes productores d'aliments: ovelles, cabres, bous i porc. Aquest fet va comportar canvis radicals en l'estructura i l'estil de vida de les societats humanes antigues, encara presents a les societats modernes. En parlarem en el proper episodi de L'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3Cat.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí.
Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa. A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
J'ai plus de 20 000 ans. Je veux mourir comme un chien crevé. Sur tout le corps.
El suplement, amb Roger Escapa.
Ara el suplement un futbolista que és recordat tant pel seu paper dins del terreny de joc com per la seva tasca fora. Lilian Thuram era un defensa imponent que va arribar al Barça al tram final de la seva carrera després de ser campió del món en França i després d'una llarga trajectòria a Itàlia. Les lesions no li van permetre acabar de brillar en aquell Barça de Rijkaard i Ronaldinho. Retirat per culpa d'una malformació cardíaca, ha dedicat els últims anys a fer pedagogia de la lluita antiracista a través dels seus llibres i una fundació que treballa per educar els joves contra la discriminació. Aquesta setmana hem conversat amb Lilian Thuram a la Universitat de Barcelona.
Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
Lilian Thuram, bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Muy bien. Oui.
Molt bé, molt bé.
Molt bé, molt bé, molt bé.
L'última vegada que et vaig entrevistar, anaves amb barret, també.
Sí?
Amb barret.
J'ai toujours le chapeau.
Sempre porto barret.
On vius actualment?
J'habite a Paris.
Doncs visc a París.
A París. A París. Et vas criar a l'illa de Guadalupe, vas arribar a París de molt jove, però has voltat a Itàlia, Barcelona... No? D'on et sents tu?
Français par les papiers.
Em sento francès documentalment.
Guadalupe.
Tot i que et també vaig néixer a l'illa de Guadalupe.
De voyager.
I he tingut la sort de viatjar, de viure a molts països.
Moi, je suis moi.
I jo sóc jo.
Avui hem quedat en un escenari privilegiat, és aquesta Universitat de Barcelona, i has fet una xerrada en col·laboració amb el Barça sobre racisme, emmarcada sota el títol Tant se val d'on venim, que és un dels versos que té l'himne del Barça. Tu, quan eres jugador del Barça, tenies la sensació d'aquest Tant se val d'on venim, que aquest vers era real?
Moi, je pense que quand je suis arrivé à Barcelona...
Penso que quan vaig arribar a Barcelona, el que... Em va interpel·lar si això de més que un club.
Aquest Tant se val d'on venim fa una mica d'apel·lació, segurament, a aquesta idea que tu fa tants anys que et dediques a defensar entre els més joves, del racisme, a fer pedagogia i sobretot també amb la vessant esportiva, no? Tant se val d'on venim.
Ben, totalement.
Doncs sí, i tant.
Parce que je crois, encore une fois,
perquè crec que...
ne pas limiter les gens.
Que del que es tracta és de no limitar ningú.
Tens un fill jugant a l'Inter, l'altre jugant a la Juventus... Com ho portes que potser ja no siguis el Thuram més famós de la família?
Alors, écoutez,
a veure,
j'espère qu'il y a pas de père.
Espero que no hi hagi cap pare que competeixi amb els seus infants. I espero
pas beaucoup d'enfants qui sont en compétition
que no hi hagi gaires fills que vulguin competir amb els seus pares.
Sinon, c'est très triste.
Perquè això seria tristíssim.
Has tingut una mica de cura d'humilitat per això aquests últims anys.
Ah, mais écoutez, je pense que ça fait très longtemps.
És que jo crec que fa molt de temps que la cultivo, l'humilitat.
Je cultive la tranquillité.
I la tranquil·litat.
Voilà.
Els devies poder oferir als teus fills per això una infància molt diferent de la que vas tenir tu, no? Molt més recursos, una vida molt més còmoda, van tenir la possibilitat d'estudiar.
Bah, effectivement, ils ont pas eu
doncs, sí, és cert que no han tingut una vida com la que vaig tenir jo, però de totes maneres, que la qüestió és saber si la infància que van tenir va ser feliç.
I
espero que sí, perquè la meva infància va ser molt feliç.
Estem acostumats a veure els futbolistes que un cop acaba la seva carrera professional es fan entrenadors, es fan comentaristes... Ens sorprèn una mica més que els futbolistes, quan es retiren, es dediquin a escriure, a fer conferències, a llegir, no?
Bah, écoutez, effectivement, je pense que...
Doncs a veure, sí, jo crec que la vida, per norma general, és més fàcil seguir aquest camí d'entrenador o comentarista, perquè durant molt de temps, doncs tot aquest temps que s'ha passat en el món del futbol. Però, per sort... Hi ha altres jugadors que es dediquen a fer altres coses i en el meu cas, efectivament, el que m'interessa és intentar dedicar-me a la gent, a investigar a través de la legalitat i la solidaritat.
Què és el pensament blanc, Lilian?
Alors je dirais que
diria que el pensament blanc és l'ideologia que ha construït la idea que ser blanc era millor.
Et malheureusement,
i desafortunadament
de cette hierarchie,
aquí ens trobem en una jerarquia marcada pel color de la pell.
Què els diries a tota aquella gent blanca, acostuma a ser blanca, que diu allò de no tothom és racista, això no va amb mi, jo no ho soc.
Mais de toute façon,
en qualsevol cas, tothom, ningú no és racista, no? I no és veritat que tothom sigui racista. En canvi, som fruit d'un món que s'ha construït sobre el racisme, sobre la jerarquia del color de la pell.
Com vous et moi, nous sommes deux hommes.
Tu i jo som dos homes.
Nous sommes le fruit
i som fruit de la jerarquia històrica dels homes per damunt de les dones. I en tant que homes, el nostre deure és qüestionar si no tenim cap prejudici vinculat a aquesta història. I passa el mateix amb els blancs. No n'hi ha prou amb dir, no, és que jo no sóc racista. Cal que les persones blanques
es
qüestionin si no han interioritzat aquest narcisisme blanc.
Per què creus que els protocols en el món del futbol antiracistes no funcionen, ja sigui a la Lliga Espanyola, a la UEFA, a la FIFA? Per què continuem veient tants episodis damunt del terreny de joc?
Alors, tout d'abord, c'est pas parce que
doncs...
il y a des actes racistes.
Clar, això no vol dir que no hi hagi actes racistes.
Qu'on peut pas dire que ça ne fonctionne pas.
El fet que n'hi hagi no vol dir que els protocols no funcionin.
Parce que si... l'UEFA,
perquè si la UEFA, la FIFA, alguns clubs
no faisaient rien,
no fessin res,
peut-être qu'il y aurait beaucoup plus encore d'actes racistes.
Potser en veuríem encara més d'actes racistes.
Moi je pense que nous devons faire plus.
Jo crec que s'ha de fer més.
Nous devons en parler mieux.
Hauríem de parlar-ne més i millor, i jo ja fa anys que dic
que, les joueurs blancs
que els jugadors blancs s'han de comprometre en la lluita antiracista.
Aquests últims anys, Vinícius, el jugador del Madrid, s'ha erigit com una de les figures que ha denunciat més insults racistes. Molta gent diu que ell, precisament, no pot representar aquest espai perquè té una actitud sempre molt provocadora, que no acaba de jugar net. Què en penses tu que Vinícius sigui un dels abanderats i de totes les polèmiques que envolten, fins i tot gent que diu que ell no pot defensar aquesta causa?
Alors, vous savez ce qui est très intéressant dans
doncs,
le racisme?
Mira, el que em resulta interessant en el racisme és que, per regla general, les persones blanques
voldrien dir aux personnes noires
volen dir a les persones negres com s'haurien de comportar.
Et c'est ce qui se passe avec Vinicius.
I això és el que passa amb Vinicius.
Et donc on finit par dire à Vinicius, mais si
i acabem dient a Vinicius, racisme, clar, però si ets víctima de racisme, és culpa teva.
Et c'est pour cela qu'il n'y a aucun doute
i és
que
per això que no hi ha cap dubte que el que pateix Vinicius és racisme.
Parce que ça raconte l'histoire du racisme.
Perquè reprodueix la història del racisme.
En fait, ce qui est très intéressant dans le racisme,
i el que resulta molt interessant en el racisme,
les personnes noires
és que les persones negres
devraient rassurer les personnes blanches.
Han de consolar, reconfortar les persones blanques.
C'est comme les femmes devraient rassurer les hommes.
És com les dones, com si les dones haguessin de consolar els homes.
Ça s'appelle sexisme.
I això es diu sexisme.
Parlant de dones, aquests últims anys el Barça ha apostat moltíssim pel futbol femení. Tenim un dels millors clubs del món també pel que fa a aquesta disciplina. Com entens tu que de discriminacions hi ha molta mena? Unes és el color de pell, però, per exemple, que coneguem tants casos de dones que sí que han sortit de l'armari, fins i tot parelles futbolistes dins d'un mateix club, i, en canvi, homes homosexuals que hagin decidit fer pública la seva orientació sexual i que es dediquin al futbol, no tenim cap referència. Com t'ho expliques, tu?
Pues como es pense que dans l'imaginaire collectif...
Doncs perquè crec que a l'imaginari col·lectiu...
C'est plus acceptable...
És més acceptable...
Que les filles soient ensemble...
Que les... Una parella de noies...
Que deux hommes.
Que una de nois.
Et... C'est pour cela que je pense que
i és per això que trobo que
les personnes qui sont homosexuelles
en
dans le
cas
dels
jugadors homosexuals
parce qu'ils savent très bien
que no ho diuen perquè saben perfectament el que com reaccionarà la societat.
Le cyclope me regarde et ses yeux brillent un peu immobile sous les arbres, il m'observe un peu mieux.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem xerrant amb el Lilian Thuram. Com t'expliques que l'extrema dreta a França, però al món en general, estigui en aquest auge tan gran, de manera tan generalitzada?
Moi, je pense qu'il y a une montée... Enfin,
doncs,
montée.
Jo crec que aquest auge...
Il faut qu'on sache que dans le passé, il y avait plus de racisme qu'aujourd'hui.
Cal saber que en el passat hi havia més racisme que avui.
Il y avait des lois racistes.
Hi havia lleis completament racistes.
Ma mère est née, il y avait des lois racistes.
Quan va néixer la meva mare, hi havia gens, lleis racistes, igual que n'hi havia de sexistes.
Aujourd'hui,
avui dia,
il y a une montée de l'extrême droite.
Veiem un auge de l'extrema dreta.
Parce que tout d'abord, c'est une volonté
politique. Perquè és una voluntat política.
La volonté politique, c'est remettre en place des hiérarchies dans la
société. La voluntat política de recuperar jerarquies socials.
De moins en moins de solidarité.
De soscavar la solidaritat.
De moins de distribution des richesses.
I també la redistribució de la riquesa.
D'ailleurs, dans le monde où est-ce qu'il y a une montée de l'extrême droite, il y a une montée,
allà on
estem aussi une montée
veient
des pauvres.
Aquest auge de l'extrema dreta, també estem veient un augment de la pobresa.
Donc si elle montait du pauvre, de nombre du pauvre, de pauvres dans la société, excusez-moi. Ça veut dire qu'il y a une demande.
Augmenta la xifra de persones pobres a la societat. Vol dir que hi ha una exigència de trobar solucions per canviar les coses.
Et donc en règle générale, il faut jamais oublier.
I per regla general és important no oblidar mai que les ideologies polítiques mai venen de la mà dels més pobres.
Juste pour finir aussi.
I si em deixes acabar.
Ce qui est très intéressant.
Una altra cosa molt interessant és de quina manera
la catégorie blanche
es reactiva la categoria de blanquitud.
Et donc les personnes blanches doivent refuser d'être catégorisées comme
blancs. I crec que depèn dels blancs el rebutjar aquesta categorització.
Tu has pagat algun peatge personal per posicionar-te tan políticament?
Oui, mais ça fait partie du jeu.
Sí, però d'això avui no cal parlar-ne.
Mais c'est pour ça qu'en fait ce qui est très intéressant.
Forma part del joc, però el que trobo que és molt interessant és que quan es coneix la història del racisme, ja saps el que passarà.
On va dire que vous avez un problème.
Et diran que tens problemes.
On va vous dire que vous êtes un raciste anti-blanc.
Que ets un racista contra els blancs.
Ça fait partie du jeu.
I això forma part del joc.
Nelson Mandela que tout le monde aime aujourd'hui.
Nelson Mandela, que avui tothom se l'estima tant,
a été en prison parce qu'il dénonçait le suprémacisme.
Va anar a la presó per denunciar el supremacisme blanc.
Y a plein d'exemples comme ça.
I tenim molts exemples com aquest.
Jo recordo que tu vas ser molt crític amb el Mundial de Qatar. Ara tenim un Mundial a les portes als Estats Units, als Estats Units de Donald Trump. Tu com a futbolista haguessis anat a jugar al Mundial de Qatar o ara et prestaries a defensar França en un territori com els Estats Units de Donald Trump?
J'ai toujours dit, en fait,
jo, de fet, el que sempre he dit és que trobava una forma d'hipocresia de demanar als jugadors que prenguessin decisions contra el Mundial.
C'est tellement hipocrite
de trobava molt hipòcrita dir a les federacions que prenguessin decisions contra la Copa del Món.
En fait, ce sont les États.
De fet, són els estats
els
qui poden prendre aquestes decisions.
Et donc, la question va être posée aux États.
I, per tant, crec que és una exigència que s'hauria de fer als estats.
Parce que sinon, c'est trop facile.
Perquè, si no, és massa fàcil.
Lilian Thuram, que va arribar al Barça a l'època de Rijkaard, de Ronaldinho, de Deco, d'Eto'o, de Xavi, d'Iniesta, d'Oleguer. Com et relaciones amb aquells anys, aquells dos anys només que vas estar al Barça? Hi ha una mica gran i també les lesions no et van acabar de respectar.
Bah, écoutez, je pense qu'on peut que se trouver très, très bien.
Jo crec que m'hi vaig trobar molt bé en un vestuari com el del Barça. I el que em va marcar era la senzillesa dels jugadors.
Et l'attachement qu'ils avaient au club aussi.
I també l'afecte que sentien pel club.
Voilà.
Aleshores també hi havia Deco. Deco ara és el director esportiu del Barça. I el Barça, diuen que necessita un nou, un davanter. El teu fill Marcus juga de nou. Potser si Deco et diu, escolta'm, convenç el teu fill que vingui a jugar al Barça. Què?
Écoute, je ne comprends pas la question.
Perdoneu, és que no he entès la pregunta.
No vols respondre. No parles de futbol amb els teus fills?
Oui, bien sûr.
Sí, tant.
Parce que depuis que mes enfants sont enfants,
perquè des que eren petits,
je me suis toujours servi du foot pour leur expliquer la société.
Jo sempre he fet servir el futbol per explicar-los la societat.
De quin equip ets ara? A qui animes?
Non, moi je regarde bien évidemment les clubs où j'ai joué.
A mi m'agrada seguir els clubs on he jugat.
Parce que j'ai passé beaucoup de temps, donc il y a un attachement.
M'hi vaig passar molt de temps i, per tant, hi ha un vincle important.
El Barça aquest any tampoc va gaire sobrat en defensa. Potser li aniria bé un defensa com tu, també expeditiu, amb bon toc de pilota.
Ah, je peux vous dire qu'à 54 ans, je suis pas sûr.
Mira, jo crec que als 54 anys no estic molt en forma per posar-m'hi.
Jugues
amb els
amics?
Molt mala decisió.
Continues fent esport? O has aparcat el futbol definitivament?
Alors, écoutez, c'est peut-être parce que j'ai un manteau, mais si j'enlève mon manteau, on va voir que je fais pas de sport.
Jo porto abric, però si me'l tragués veuríeu que no faig gens d'esport. Molt poquet.
Lilian Thuram, moltes, moltes gràcies i molta sort.
Merci beaucoup.
Catalunya Ràdio. El suplement. Roger Escapa.
Després de l'èxit de Les hijas de la criada, Sonsole Sonega torna amb Llevarà tu nombre, la història d'una dona valenta que va desafiar el seu destí. Llevarà tu nombre de Sonsole Sonega, Editorial Planeta. 012, la millor resposta.
M'acabo de trobar el Manel, el veí del segon.
Com li va la cerca de feina?
Doncs ja n'ha trobat una gràcies al SOC.
Ah.
A la seva oficina de treball el van orientar, li van recomanar formació adaptada al seu perfil i fins i tot el van ajudar amb el currículum.
No sabia que el SOC feia tot això. I aquesta formació la pot fer tothom?
Sí, tant si busques feina com si vols créixer o reinventar-te professionalment.
El SOC ajuda les persones a trobar feina i les empreses a trobar professionals. Tot sense cap cost. Informa-te'n a serveiocupació.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Si viviu eufòria al màxim, no us podeu perdre el concert al Palau Sant Jordi. Diumenge 31 de maig... farem història. Serem eufòria. Entrades ja a la venda a som3cat.video/concerteufòria.
Som3cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som3cat.
Som3cat.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra. Te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Ocasión Plus. Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
Sigui
bon
qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
Denuncien l'accés de burocràcia...
Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
I a casa nostra, els interins tornen a sortir...
I de la resta del món.
...de la cimera internacional que s'ha de fer...
Faci el temps que faci.
Més aviat sol i una petita interrupció... Que
els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Compte.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
El Festival de Música de Montserrat ofereix un any més un extraordinari concert de Rams. El 28 de març a l'Abadia de Montserrat podreu gaudir de la destacada interpretació de música sacra de Giovanni Battista Pergolesi pel Bach Collegium Barcelona. Més informació a abadiamontserrat.net. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Linkat.
La companyia de titelles Festub Teatre adapta Tarzan. En aquesta ocasió, Tarzan serà una nena perduda a la selva que, adoptada per una família de goril·les, es creu una goril·la més. Recomanada per a infants a partir de 3 anys. Del 28 de març al 12 d'abril al Sant Andreu Teatre. Més informació a sat-teatre.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Linkat. Linkat. A Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Vull néixer a Gaza, també, a part de ser refugiats i pobres, va morir el nostre pare quan érem molt petits tots. Érem 10 germans i de seguida i vam començar tots a treballar, a fer coses per somriure endavant.
Aquest diumenge, Akram Lubat, cardiòleg palestí català.
La immensa majoria de la població israeliana estan per acabar amb la població palestina, o sigui, no és el Netanyahu. La societat israeliana que ha fet un canvi radical.
El divan, el valor de la conversa.
La meva mare anava durant 15 anys a veure, quan tenia la casa, a veure la seva casa ja habitada per colons israelians. I així és la història, com no tota la població palestina.
Aquest diumenge, a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.